Una temporada esportiva es neguiteja. N'ha parlat Albert Bosch, president de l'Handbol Sabadell.
Si realment es fa el mes de juny i arrenquen el juny, ens han promès que el setembre estarà. Ara, jo, alternativa, desafortunadament, no tinc un pavelló. Allà m'agradaria tenir-lo, però no, alternativa no tinc. Per tant, entenc que ens hem de sentar i parlar amb l'Ajuntament i veure com ho encarem i, sobretot, quines dates afecta.
Segons va anunciar ahir el govern municipal, les obres començaran durant el primer semestre del 2026, però segons calculen no caldria aturar l'activitat fins al mes de juny, moment en què la majoria de clubs ja han acabat la temporada.
Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Badalona en Comú Podem reclama al govern de Xavier García Albiol un pla d'actuació integral d'accessibilitat i el manteniment dels edificis públics. La presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, ha alertat en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat de la degradació que pateixen bona part dels equipaments municipals i acusa l'alcalde de fer-ne una mala gestió. Les rampes del carrer Cuba o l'ascensor de l'anomenat Pont del Xiclet, que connecta els barris de Bufalà i de la Vila, són només dos dels exemples que posen de manifest la necessitat de comptar amb un pla d'accessibilitat segons els comuns. Un programa que garanteixi, diuen, no només la posada en marxa de la instal·lació, sinó també del seu manteniment a llarg termini. La rehabilitació dels equipaments municipals, com l'escola Pantosmir, és també, diu, una assignatura pendent. L'escoltem.
No pot ser que a Badalona no siguem capaços de tenir un ascensor que es pugui mantenir. Per tant, es tracta d'això, no només d'anunciar que es tindrà un projecte, sinó de poder mantenir aquests projectes a llarg termini. I passa amb escales i ascensors, amb l'accessibilitat, però també passa amb equipaments públics que no es mantenen, s'abandonen, es crea un equipament nou i el que has abandonat ni tan sols et planteges què faràs amb ell i al cap i a la fi l'hauràs de rehabilitar.
Pel que fa a l'anunci del govern popular de construir una piscina olímpica al solar de l'antiga fàbrica Focus i la manca d'un pla de mobilitat que pugui garantir la seva viabilitat, diu, és un exemple claríssim de les falses promeses del Biol.
Gràcies, Anna i Anna. Continuem des del litoral, però ens anem fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat Roda Blava denuncia la resistència de comunitats de veïns a fer obres d'accessibilitat a l'edifici. Recorda que la llei obliga a fer les reformes necessàries. És que un accident o una malaltia o el simple envelliment pot fer que una persona perdi mobilitat i no pugui sortir de casa pels seus propis mitjans. L'arquitecte especialitzat en accessibilitat a Prat Espais, Íñigo Murga, assegura que la llei obliga a totes les comunitats a fer obres si així ho requereixen.
La comunitat està obligada a fer les obres d'adaptació dels accessos als habitatges si a l'edifici resideixen persones amb discapacitat o persones grans. Després és veritat, bueno, que hi ha situacions que no és possible tècnicament o que econòmicament no és viable, bueno, es pot parlar, però la resposta és clara.
Les persones que necessiten assessorament poden dirigir-se a la mateixa associació amb seu al Centre Cívic per Mirar Domènec o també a l'empresa municipal d'habitatge per d'espais, on també les informaran de recursos públics disponibles.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest dilluns a la tarda es va dur a terme a la Torre del Pont de Castellà l'acte de commemoració del 25è aniversari del grup cooperatiu TEP Castellà, una celebració que l'entitat ha aprofitat per fer les portes obertes de la Torre del Pont, l'edifici que s'ha restaurat i habilitat per convertir-se en una llar residència pels usuaris del TEP. La nova llar residència de la Torre del Pont s'espera que entri en funcionament a partir dels principis de 2026 i és un edifici de 3 plantes en capacitat per 12 persones. Al soterrani de l'equipament s'hi ha col·locat una sala de descans, la bugaderia, la cuina, el rebost i uns vestidors. El primer i segon pis és on es troben les habitacions individuals, els lavabos, dos per planta i una àmplia sala d'estar i menjador. Tot l'edifici està habilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda també puguin fer ús dels diferents espais. L'acte de celebració i presentació del nou equipament va comptar amb la participació de múltiples cares conegudes tant de l'Ajuntament de Castellà del Vallès com de la Generalitat de Catalunya i del grup cooperatiu TEP. Com la resta d'assistents a l'acte, les diferents personalitats van poder veure les instal·lacions a través de diferents visites guiades que es van anar succeint. A l'acte també van participar el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raül Moreno, i el director general d'Economia Social i Solidària, David Bonvehí.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sílvia González.
El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Media, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus. El psiquiatre reclama trencar l'estigma que encara pesa sobre els consumidors i denuncia que la societat ha banalitzat l'alcohol i el cannabis, tot i el seu fort impacte en la salut mental. Sentim-lo.
Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, ¿eh? Desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo a mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado decirle a una persona, vale, vamos a trabajar a que no consumas drogas. ¿Y para eso te ofrezco qué? ¿Te ofrezco cursos, te ofrezco trabajo, te ofrezco vivienda, si es que no tengo?
Segons el doctor, les drogues són salut mental. La divisió que s'ha fet sovint entre problemes de salut mental i toxicomania és artificial. Les addiccions són, en realitat, patologia de salut mental.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, Carme. L'ús en política de la intel·ligència artificial, com dius, ja és un fet. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el castellarenc Jordi Mas, doctorat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. L'activitat docent del Jordi se centra en l'economia política internacional i la metodologia de les ciències socials. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de l'ús de la intel·ligència artificial en la política. Fins a quin punt ja està present en l'estratègia política actual la intel·ligència artificial?
Home, jo crec que està present com està present en la majoria de sectors. És a dir, s'utilitza, es fa servir i, per tant, doncs, bueno, es pot utilitzar, per exemple, a l'hora de crear discursos, es pot utilitzar a l'hora de comprovar fets, per exemple, o a l'hora de com a mínim, tenir un suport, no? una segona font d'informació que sempre pot ajudar. Llavors, doncs, jo crec que està present en política com també estarà present en la majoria de professions actualment.
Suposo parlar ara la presentació d'aquest vídeo del Donald Trump que ha fet servir a Mia, amb la música de la pel·lícula Top Gun. Què et sembla un ús d'aquesta mena de la intel·ligència artificial?
Sí, no l'he vist. Et dius exactament quin... Què és el que ha fet?
Va fer un vídeo amb un avió que estava tirant...
Ah, sí.
El vídeo aquell que s'ha fet molt viral els últims dies.
Sí que l'he vist. S'utilitza per molts aspectes. Jo crec que sempre i quan doncs, quedi clar que s'està utilitzant intel·ligència artificial i que, per tant, doncs, això no és verídic o és una simulació de la realitat, doncs vaja, després a partir d'aquí cadascú tindrà els seus gustos que li poden semblar evidentment, diguem-ne, a molta gent que li pot semblar desencertat, però vaja.
Perquè avui dia estem en canvis, han ascendit partits gràcies a les xarxes socials, gràcies al que és a internet en general, per dir-ho d'alguna manera. Com creus que pot influir també aquest ús de la IA quan estem ja fent servir en política un ús de les xarxes com l'estem fent servir? La IA com pot afectar en el vot directe dels ciutadans?
A veure, hi ha dos temes. Un és les xarxes socials en si, com estan afectant. No? S'està veient que hi ha molta més pluralitat en el discurs. També doncs, s'estan formant el que se'n diuen càmeres d'eco, no? en xarxes socials, es poden formar càmeres d'eco que són doncs, bueno, llocs on ressonen discursos que són similars i per tant això pot afectar en la polarització. Però també d'una altra banda la intel·ligència artificial és el que deia, en moltes professions el que pot fer és millorar la feina que es fa, no? I en la política doncs, també pot fer el mateix. Hi ha un perill en la intel·ligència artificial que és que deixem que suplanti la nostra feina, no? O que faci que ens enfiem massa i, per tant, deixem de pensar. i aquest és el principal perill. Jo crec que en aquests temes, si la intel·ligència artificial el que fa és empoderar l'individu, és a dir, l'individu pot tenir més informació sobre discursos polítics, pot verificar continguts, pot contrastar coneixement, doncs la intel·ligència artificial, per dir-ho així, és benvinguda. Si la intel·ligència artificial s'utilitza més aviat no per empoderar l'individu, sinó per, diguem, censurar o precensurar determinades posicions polítiques, aquí potser és més perillós, no? Crec que, en tot cas, el criteri de decisió s'ha de deixar en mans de l'individu i no en mans d'algú que es dediqui a utilitzar la intel·ligència artificial per decidir què és el que es pot difondre i el que no es pot difondre, no? Crec que el que hem de millorar i el que hem d'apostar és per millorar el criteri, és que això serveixi per millorar el criteri i la disponibilitat d'informació de l'individu.
Perquè un altre dels riscos, no, és la proliferació de les fake news. Com pot contribuir la IA a fer-les més creïbles o més difícils de detectar, fins i tot?
Sí, no, evidentment sí, pot contribuir a fer-les més difícils de detectar, però diguem, si tenim també instruments d'IA que ens poden ajudar a verificar continguts, que ens poden ajudar a contrastar fonts, doncs això, diguem que és per dir-ho així, una arma de doble fil, no? Una, perquè és més fàcil falsejar notícies o falsejar vídeos, però per l'altra, doncs també potser és més fàcil que ràpidament puguem contrastar material sospitós, no? En aquest sentit, llavors, bueno, és això, és per dir-ho així, una arma de doble fil, no?
Perquè com podem protegir-nos com a ciutadans, com a gent de peu, què hauríem de fer, no? Perquè al final existeix molta desinformació en segons quins aspectes.
A veure, primer de tot és, jo crec que és, sobretot aquí s'està parlant últimament de hi ha determinats posicionaments polítics que estan nerviosos i tenen ganes d'intentar evitar que es difongui certa informació, però a vegades, diguem, amb això el que acaba passant és que intentes evitar que es difongui certa informació que no t'agrada, no? Llavors, això, si es vehicula en mans de la política, per dir-ho així, el que pot acabar passant és que simplement els que manen, no, acabin decidint doncs que allò que diuen els que no manen siguin idees apartades de la política, no? Jo crec que aquesta no és la via, sinó que al contrari, o sigui, la via és empoderar l'individu. De nou, si l'individu té opcions per decidir el que és correcte, bueno, o d'acord amb les seves creences, doncs el que li pot semblar correcte o no, doncs crec que és això, és el que la IA ha de potenciar, no? Llavors, doncs, les persones han de tenir instruments, han de tenir maneres de certificar la informació i, per tant, doncs, això és el que s'ha de treballar. Ara no fa gaire, i no vull fer les paraules meves perquè no ho són, però aquesta setmana la UOC es va... Aquesta setmana o la passada... es va inaugurar el curs acadèmic a la UOC i la catedràtica de Ciència Política que hi havia fent aquesta presentació va dir una cosa que era molt interessant, que deia, diu, és que al final la informació de qualitat té un preu. La informació de qualitat no és gratis, la informació de qualitat, si volem estar informats, hem de pagar. Llavors, podem pagar a una intel·ligència artificial, doncs, que ens ajudi a discernir els continguts que ens arriben, perquè evidentment estem bombardejats per molta informació, però també l'altra opció és agafar i els diaris o els mitjans de comunicació que pensem que són bons, doncs pagar per ells, no? I el contingut de pagament, al final, si volem estar ben informats, doncs és una cosa que potser s'ha de fer. Llavors, ella animava a que paguessin, no? Perquè al final, doncs, de tanta informació, la informació, diguem, barata i dolenta, doncs n'hi ha molta i circula, però després doncs la bona, que nosaltres en part també decidim quina és la bona, és a dir, que cadascú en funció de les seves creences decideix què és el que li agrada consumir, i això és inevitable, això no hi haurà una informació objectiva que algú decideixi quina és la correcta, sinó que això va en base a la nostra interpretació de la realitat i del que ens agrada i el que ens ressona, i llavors doncs, en base a això és el que hem de decidir, doncs, que és el que creiem més raonable.
Una mica tornar al model anterior, no?, de quan es compraven diaris fa uns anys, no? Ara comprar diaris és una mica estrany potser, però el que dius, no?, la informació bona és normal que s'hagi de pagar. Per què en aquest context, no?, per què els discursos d'extrema dreta sembla que s'alimenten tan sovint de la desinformació i sembla que els hi funciona i els hi va bé en molts casos?
A veure, jo aquí el que diria és que de desinformació n'hi ha per tots cantons, eh? No és que se'n benefici. El que sí que és veritat és que hi havia determinats discursos que no estaven o no eren presents en els mitjans més oficials, és a dir, els mitjans que s'han dit tradicionals, i sí que aquests determinats discursos doncs han pogut aflorar més, potser doncs perquè és això, perquè tenien el seu tope en els mitjans oficials i que amb les xarxes socials doncs han pogut aflorar. Però sí que de desinformació jo diria que n'hi ha per tots cantons, eh? No vindria només d'una sola banda, sinó que existeix en molts àmbits.
Perquè creus que l'administració pública o la legislació en el control que hauria d'existir una legislació en el control de l'ús de la IA en la política per evitar potser aquests aspectes?
Alguna cosa potser hauria d'existir, però això es repeteixo. A mi sempre que jo me'n fio una miqueta de les regulacions en aquest sentit, i moltes vegades aquestes intencions o gestos que es fan a l'hora de regular acaben beneficiant, per dir-ho així, determinades ideologies en contra d'unes altres, no? És a dir, aquí s'està intentant, per exemple, sense anar més lluny, no? Si Donald Trump intenta fer això als Estats Units, doncs potser al final el que acabarà fent és censurar determinats discursos que no li agraden. Per tant, això trobo que és dolent. Però aquí, per exemple, des del Parlament de Catalunya s'està també intentant gesticular, no sé si això arribarà en algun lloc o no, gesticular per intentar censurar determinats discursos al Parlament. I per tot això ja hi ha el Codi Penal, és a dir, que no crec que això s'hagi de vehicular a través de censurar determinades ideologies polítiques. Llavors, crec que la regulació és complicada, eh? Jo no acabo de veure...
Potser és difícil regular sense caure, no?, la censura.
Sí, per això mateix, que jo crec que el més interessant o el més factible és empoderar l'individu, és a dir, no empoderar l'Estat, sinó empoderar l'individu, és a dir, que les persones tinguin més instruments per intentar jutjar la informació. I repeteixo, és a dir, una cosa són els fets i l'altra cosa és la interpretació, i totes les informacions al final els donem una interpretació. I per tant, doncs, no és que haguem de censurar o jutjar les interpretacions, cadascú té les seves, no? I això crec que és una part molt positiva de les societats democràtiques, no? El pluralisme, el fet de que hi hagin diferents opinions, diferents ideologies, i que les maneres de pensar estiguin repartides, crec que això és bo. Simplement el que hauríem d'anar, que potser això no s'ha incidit prou, és en verificar fets, en verificar dades concretes. Jo moltes vegades veig dades que s'acusen constantment, esquerra i dreta, de fake news, quan les dues dades són correctes. És a dir, amb determinades, per exemple, temàtiques, posem pel cas immigració, a vegades donen dades tant d'un cantó com de l'altre, i les dues són correctes. El que passa és que, al final, la interpretació que li dones o la selecció d'aquestes dades, doncs cadascú selecciona les seves, no? Selecciona les seves que li van bé. Llavors, una cosa és, aquí jo crec que en alguns casos concrets, fake news no n'hi hauria, perquè no són incorrectes les dades, són correctes, i per tant, doncs, el que sí que potser no dones la pel·lícula completa, però és molt difícil donar-la, no?, amb tantes dades com hi ha, però el que s'ha d'incidir més és en que cadascú pugui establir-se un criteri per jutjar i per tenir una pel·lícula al màxim de completa, no? Però al final se censurar dades que són certes, per molt estretes que siguin i per molt que ens dibuixin una foto de la realitat molt petita, però això no entenc que no és el que s'ha de... No s'ha d'intentar censurar això, perquè justament cauríem en això que dic, que és que acabaríem censurant o intentant mitigar les idees del contrari, sinó que el que s'ha és d'empoderar l'individu perquè pugui tenir una millor interpretació del context social, no? Que ja és prou complex.
Déu-n'hi-do. Sigui com sigui, això és una tendència, avui dia ja és un fet, és una nova etapa potser de la comunicació política, dominada potser una mica per la IA, per les fake news també que parlaves ara, no? I haurem d'aprendre a conviure amb tot això i adaptar-nos al final, perquè la comunicació ens hem d'adaptar. Jordi Mas, moltes gràcies per aquesta estoneta explicant-nos això de l'ús de la IA i de les noves tendències en política. I t'esperem aviat per continuar parlant de temes com aquest.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda i arribem al temps de la tertúlia, a aquest espai d'opinió que el compartirem avui amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Bona tarda, Anna Maria. Anna Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda,
ai,
Carme.
Ai, que raro que no tenim l'Anna Maria,
no.
Sí.
No m'entrava, la veu.
Però estàs bé.
Estic bé.
Ja et tenim aquí.
Ja en teniu localitzada.
Això mateix. Saludem també la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell, no es mou de Sabadell perquè és que és impossible. Georgia?
Per què?
Home, perquè has d'estar a la botiga.
Ah, sí. Dic, ai, què passa? Dic, ara també els autònoms ens tanquen, també?
No, però com que ja sabem que com ets autònoma i has d'estar cada dia a la botiga, tens allà una obligació que no et podràs bellugar gaire.
No, gens, ni mica, filla.
Veus? I, sí. I la tercera pota d'aquesta taula l'aguanta el Juan Merino, que és jubilat i activista, i ja fèiem tertúlia fa una estona. Juan, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs ja sabeu, no?, que aquest cap de setmana tornem a canviar l'hora?
Sí.
Esteu al cas?
Sí. Sí.
Val. O sigui que, com a mínim, la nit de dissabte a diumenge dormirem una horeta més. Podrem...
No sé.
Ens podrem esplaiar, no?
No ho sé.
Vinga, doncs aprofitem que... Bueno, de fet, qui ha aprofitat és el president del govern, Pedro Sánchez, que ha proposat a la Unió Europea doncs eliminar i acabar ja amb aquest canvi d'hora que fem dos cops a l'any. Diu que és una pràctica obsoleta. Ja fa temps que anem amb aquest debat, que anem arrossegant. Penseu que aquesta ja serà la definitiva i s'hi posaran i decidiran si eliminem això dels canvis horaris o encara anirem arrossegant durant més temps?
Què, què us sembla? El 2021, no? Tenien que canviar-ho.
Sí, sí,
el 2021. 2021. Després, clar, va venir la pandèmia, amb les excuses que donen del Brexit, tot plegat, i no, no sé si estan gaire per la labor, eh? Això és que, amb una enquesta, un 80% dels ciutadans europeus estan d'acord en que no es canviï l'hora. Però els que manen són els d'allà i no sé pas. Jo, de fet, em costa molt habituar-me... diuen que 2 dies, jo tardo més de 2 dies a habituar-me al nou canvi d'horari, sí. I després les persones, sobretot les persones grans, la canalla també, els hi costa moltíssim, aquest canvi d'horari. Vull dir, van... El que dius tu de dormir una hora més, no? Et pots quedar-te una hora al llit, poder més, però no ho sé, Sí, perquè a mi el meu cos m'ho nota, que no... Em costa. Però no d'ara, Vull dir, m'ha costat sempre quan hi han hagut els canvis, tant a la tardor com a la primavera, el canvi d'horari, el meu cos s'ha ressentit.
Ja. En el teu cas, Georgia, canvis sí o canvis no?
Canvis sí.
Sí?
I el d'hivern.
El canvi d'hivern, que sé que se quede
no,
l'hivern.
No, però vull dir, tu t'estimaries més que continuéssim canviant l'horari d'estiu
no,
i d'hivern?
No,
val.
No. Que es quedi ja i que posin l'horari d'hivern.
Val, o sigui, tu ja has respost totes les preguntes.
Totes. Sí, perquè la gent no ho entén. Tothom demana l'horari d'estiu. Sisplau, el d'estiu, però aviam. Controlem una mica. Si posem el de l'estiu, portaràs els nens a ple hivern, portaràs els nens a les 10 del matí. Negra nit, perquè sortirà el sol entre les 9 i les 10 del matí. En canvi, si posem el de l'hivern, no. I a més, per la salut i pels bioritmes, va molt millor a l'horari d'hivern que l'estiu.
Bueno, pues jo sóc un rara avis.
Sí?
Perquè a mi, no, vull dir que a mi no m'ha afectat mai, o sigui, vull dir que no... Soc una persona, bueno, jo crec que no m'afecta. A mi l'únic que me molesta... és que estic pensant la setmana anterior, aquesta, si lo tinc que atrasar o lo tinc que adelantar. Este és el problema, jo sempre estic liat.
Mai no ens hem aclarit amb això, no?
És l'únic, però després, lo que ja no suporto és el dia següent, que quedes amb persones, perquè tenen que ir a jo, que tenen que fer coses...
I no s'han enterat.
I, ostres, sempre hi ha algú que no s'ha enterat. Ostres, i jo mai he tingut el problema aquest. Però no, hi ha gent que no s'acostuma a això de canviar, sempre, o té l'excusa de que bueno, quan el canvi no s'ha donat compte.
Després penseu que amb el canvi climàtic també tenim que vigilar que, clar, a l'estiu, a les 12 del migdia, a les 2 són les 12 del sol. I clar, vull dir, nosaltres normalment dinem a les 2 aquí. I són les 12 del sol i cada cop aquest sol és més fort i és més potent. Per tant, jo l'horari d'estiu no, vull dir l'horari d'hivern sí. A part del que ha dit la Georgia, també, aquí al matí, vull dir, anar pels llocs en ple fosc, pues, que voleu que us digui, som mediterranis, sí. ens agrada el món amb llum.
Sí, aquest problema també lo té la meva companya. Sempre se queixa de lo mateix. Ella està dient també que l'hivern, però el problema aquest de que està fosc, que no arriba, que no li agrada en absolut, i que vol que sigui ja, que sigui el d'hivern, que sigui seguit, o sigui, que no cada modificació ni cada història. Però clar, això depèn també de la gent aquesta de Brussel·les, que ara se tenen que posar tots d'acord, a veure si...
Ara faran un estudi sobre
sí, una comissió.
Una comissió.
O sigui, ens podem tirar 6 anys més,
sí,
no, encara?
Jo, penso que era cada 5 anys feia la reforma, no sé si eren 5 o 5. Però hi ha una qüestió. Però si ja estava, que per al 21 això ja se canviaria, que nassos tenim que fer ara un altre estudi, luego portar-lo, luego fer les discussions allà en el Parlament.
El que deia l'Anna Maria, que no és prioritari, deuen tenir tantes altres carpetes pendents de tocar.
I així no estan tocant els nassos contínuament. Home, jo crec que...
Vinga, que deixarem a la Georgia que està intentant.
El millor horari és el solar.
Sí.
Que hauríem d'anar a l'hora del sol.
Clar.
fiesta, és que no... Bueno, clar, com que això ve de temps ja... bueno, ve anys
pretèrits, no? Pretèrits.
Sí. I jo crec... Petit, i tota aquella sí. gent, doncs, clar, no, posem l'horari d'Alemanya, ja. Mm. I vinga, em sembla que en aquella època nosaltres anàvem igual que el de Londres.
Aquest, aquí sí. anava jo a parar ara. Ostres, perquè no poden ja l'horari ja, i no es posem d'acord, perquè, bueno, el mateix horari que té Canàries, ostres, sí, no? Clar, que és l'horari de Londres, no l'horari d'Alemanya que va ser Franco el que va canviar la història aquesta.
Sí,
o sigui, continuem amb les lleis franquistes encara aquí, tio.
Bueno, una més.
Una més, de tantes, una més de tantes, i que no es canvia, no sé, aquesta gent com ho pensa, no? I a part d'això comença a parlar de científics i tota la història, però no, ells no se mouen. Sempre continuar. Jo penso que si els científics estan dient que afecta a les persones, hombre, pues portaran raó, no? No com jo, que soy un neófito, no sé res d'això.
Digues. És que segons el que he dit, diuen que no es posen d'acord amb si l'horari d'hivern o horari d'estiu.
Toma ja.
Això és on no es posen d'acord. O sigui, tu, és que a veure, més fàcil no pot ser, hauré d'anar jo a dir-ho aquí. Hivern.
Us agradaria que fessin una consulta per preguntar-nos a veure què preferim. Ja la vam fer, com ara sí, comentava l'Anna Maria, sí que es va fer i va haver aquest 80% sí. que va dir, sí. Mireu, ja no toqueu més els horaris, però per decidir quin dels dos, però a veure, és que hauria de ser raonable, com apuntava la Georgia, no? Que fos l'horari com més racional o més natural possible.
El més natural possible.
Anar amb el sol.
Jo me recordo que quan estava allà a l'Extremadura, que allí se treballava de sol a sol. Però se portava, o sea, un horari normal, mentre dic, o sigui, que era al migdia tenia que parar perquè a l'estiu no se podia treballar, però vull dir que la gent treballava el natural.
O sea, dos hores.
Bueno,
la mitja jornada eren de 12 hores.
Sí. Bueno, vosaltres m'enteneu el que jo vull dir, no?
Sí, o sigui,
que era, no que treballessin ara 12 hores, no. Però que bueno...
No donguis idees, Juan.
Ostres, solo faltava con aquesta gent. Però que bueno, que lo trobaves normal, o sea, la gent sortia, iba a treballar, o sea, cuando tocaba, pues aquí lo mateix, no? Bueno, que es el hivern, como dio la Georgia. O sigui, que surt una hora normal, una hora natural, que tothom vaya pel carrer i diu, ostres, sí, hola, adéu. Que no tinguin encara la llum encesa, no?
Sí. Ara diu, són 3 hores, són 8 hores per treballar, 8 hores per descansar i 8 hores se suposa que
sí, per
no? per ocupar-te de les sí, teves sí, sí. de les teves coses.
Sí, eso era. La idea era molt bona. Eso eran cosas de los comunistas, creo, ¿no?
Sí, sobretot la Georgia en una botiga. En una botiga això es ho té claríssim.
Perquè el que som els autònoms ja dic jo que no.
Per això... Jo, com que a casa sempre en tinc un negoci, per això us ho dic, Georgia, perquè jo dic, això, escolta, amb aquests horaris per les botigues són fantàstics.
Pues sí, ja tremolo, que arriba desembre, sí. Ja tremolo.
Ah, sí?
Pues imagina clar. Jo que sigo...
Dates, dimenges, festius, el 5, sí, el 8. Sí.
Pues imagina que jo he sigut també autònom en hostaleria.
També.
Vull dir que... També. Que tela.
Però així com l'Anna Maria deia que sí que ho notava i que li costava fer sí. l'adaptació quan es fa aquest canvi horari, el Juan deia que no. Tu, Georgia?
A mi sí, a mi m'afecta una mica també.
Sí?
A mi també, sobretot a l'hora de menjar.
Espera. Espera, Juan. Sí. Vinga, Georgia.
No, a l'hora de menjar, jo què sé, no. Quan aviam, què hem de fer ara? Atreçar, adelantar, perquè ja m'he perdut. Ara què farem? Atreçarem.
Ara endarrerim una hora, sí. Exacte. Quan siguin les 3, seran les 2.
Vale, doncs ara imagina't a l'hora de dinar, que clar, tu dines a les 2 i ja serà la 1, no? Sí. Oi? I tindré gana sí. a les 3. Entens?
Ja.
I diràs, sí, ja ets de dinar ara? No, si encara no tinc gana, clar, és que falta una hora. Perquè estic acostumada durant 6 mesos a fer-ho així. Sí?
Ja.
I a l'estiu em passa exactament el mateix. Em costa. I a l'hora de dormir també.
El que passa és que també us dic una cosa, que ara també s'està posant una miqueta a l'última, el menjar quan tens gana. No allò d'haver de menjar obligatòriament quan arriba l'hora, saps?
Lo que jo iba a dir abans, no? Però bueno, és que jo en hostaleria jo menjava quan podia. Llavors aguantava la cara a les 4 de la tarda. Otra vegada a les 12 del migdia. A la nit ja ni me recordo. O sea, perquè a vegades agafaves un bocata i apa, no podia. O sea, vull dir, los horaris...
Això ho trobes normal, Joan?
No, en absolut. Per això he lluitat sempre per canviar aquestes coses.
Home.
Això és impossible. O sigui, vull dir que són coses que hi ha que plantejar. Per això sempre m'he acordat una vegada que vaig sortir, l'única vegada que vaig sortir per Europa, jo quedava meravellat perquè, oye, tothom a les 12 del migdia, ara, todos a dinar. I nosaltres aquí, hòstia, quin canvi, i aquí tenim que fer-lo igual.
Però jo crec... No,
això d'estar en els restaurants que estiguin fins a les 4 de la tarda... Sí?
Els horaris de la botiga, jo me'n recordo fa molts anys a Amsterdam, estava, ma mare feia col·lecció d'allò, les culleretes aquelles de plata que porten l'escut de la ciutat.
Sí.
Ma mare feia col·lecció d'això, i cada vegada que jo feia un viatge li portava una. Estava en uns magatzems a Amsterdam, i de cop i volta, bueno, me l'estava mirant, i de cop i volta sento com una alarma, i la dependenta em treu la cullereta de la mà, me la foto dintre de la vitrina, i em diu, close it.
I
em va quedar una cara dintre.
I no li vas preguntar quan tornaven a obrir?
Saps quina hora era? Les 6 de la tarda. Eren les 6 de la tarda, jo a les 6 de la tarda, encara estic aquí de braços creuats i m'entren a les 8.
Sí, clar.
No és normal.
No, clar que no. Però en horari europeu, i temps com a europeus. Cony, europeus també molts horaris, amb tot. Clar, no tanquem al migdia, si voleu, però a les 6 de la tarda se torna cap a casa. Però clar, som
per
segons
que... Per segons que Europa ens la passem pel forro.
Sí.
O amb si ens la passem. Pel que els hi convé, sí.
I quan no estem encara en Àfrica. Sí, la frontera a los Pirineos. Europa comença en los Pirineos.
Jo recordo que a la botiga entrava algú, i teníem un cine davant llavors, al carrer de Marc, i que ara els cines han marxat del centre de Badalona, i entraven i deien, a quina hora tanqueu? No, doncs tanquem a les 9, els dissabtes, a les 9. Ah, no, doncs ja ens donarà temps perquè la pel·lícula acaba menys 20.
Sí.
I tu pensaves, hòstia, i per què no veniu 20 minuts abans d'entrar al cine i compreu?
No ho faran, això. No. O tens les llums, o no t'entren en tota la tarda, ¿vale? Tens les llums tancades i apreten la porta i et diuen...
Qui has tancat?
Que ja has tancat. No, apago les llums per no gastar. I tu, és que de veritat, no.
Això era de la... Bueno, això també ens trobàvem nosaltres en el bar. Que
amb la
persiana mig baixada, jo entrava, que estàs tancant. Hòstia, tio, això era... És així.
I ja fregant el terra, no?
Sí, fregant el terra.
De totes maneres, no teniu una mica la sensació que tot això també està canviant, els horaris en general? Vull dir que estem canviant una mica els hàbits, que ja no anem tan tard a tot. Una cosa és que després allarguem.
Bueno, no sé, ara
que després allarguem, però...
Hi ha un toto revolotum ara.
Sí?
Sí. O la gent ja menja a qualsevol hora. Depèn. O sigui, tal com està avui dia la vida, vam tots molt excitat i molt corrent. Y a vegada molta ja les veu que van con el vasito en la mano corriendo, o sea...
Van esmorzant pel carrer.
Van esmorzant pel carrer, sí. Mm. O sigui, jo lo encuentro una mica tot, que està malament.
Jo vaig flipar a Madrid. A Madrid, el primer cop que hi vaig anar-hi, a la Gran Via, a rebentar. Vale que era una Setmana Santa, però estava a rebentar i eren les 2:30 de la matinada. I deies, sí, que quanta penya. I... les botigues obertes. Una perruqueria oberta, hi havia gent pentinant-se a dir, us ho juro pel meu fill.
Sí.
Què fot la gent de pentinant-se a 2:45 de la matinada?
Però és quan comencen ella la fiesta.
Serà això.
Quan comencen la
fiesta. Tenen insomni i aprofiten.
En sèrio, una cosa, vaig veure tantes botigues obertes a les 12, a la 1, en canvi aquí, sembla que som catalans i...
Bueno, sí, però bueno, tenim ara les 24 hores que no veig.
Però aquí no hi és, això, ara. Encara no ha arribat, això.
Les 24 hores? No. Estan los paquistaníes. 24 hores? Los paquistaní aquí a Barcelona.
Sí, a Barcelona, sí.
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 No, no, i aquí a Badalona també.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Súpers, eh? Bueno, súpers petitons.
Sí, ara han tancat unos quants. Allà per al Raval han tancat unos quants. Sí, però sí, sí.
Nosaltres estan, aquí a Badalona també.
Sí, sí, estan mirant de que eliminar això, però estan los pasqui que estan a les 24 hores.
Però això també és una mica el peix que es mossega la cua, perquè si, a veure, si donem totes aquestes opcions, la gent al final, cadascú anirà quan pugui. A veure, no, segur que us heu trobat gent comprant a una benzinera un cap de setmana, que dius, no hi ha hagut temps d'anar a fer una compra entre setmana o el cap de setmana en...
Bueno, pues es que tenim una legislació aquí, tenim una llei que són, bueno, feta d'aquella manera, o sigui, qualsevol, o sigui, és com, hi ha un marc, però que d'aquest marc, pues, cada uno fa el que li da la gana, o la interpreta a la seva manera, i ja està.
Carme, això, jo digues. No puc anar entre setmana a comprar.
Però
he d'anar el dissabte al migdia, perquè el dissabte obro a les 6, perquè a les 5 no passa ningú. Perquè tothom està mirant la pel·li, com deia l'Anna, saps?
Sí, però hi ha opcions, però és que tu veus que hi ha gent que sembla que s'esperi a que tot estigui tancat. A veure, tampoc sí, no sé la vida de la gent, que se'n van a fer la compra a una botiga de la benzinera.
Però, bueno, per exemple, tothom vas un diumenge al dematí al Bonària, ara he fet una trobicitat.
Ja.
Sí. Em fa greu, m'ha sortit així. M'hauran de pagar aquesta gent. Està a tope. Un diumenge al dematí. Clar. Vull dir, però dius, gent que dius, allò, clar, d'aquí al centre, que quasi els coneixes a tothom, i dius, aquest no té botiga, aquest tampoc. Vull dir, mira, espereu el diumenge, anar a comprar.
A veure, això de no tenir temps, què voleu que us digui, també és
molt... Bueno, és molt relatiu, no? Sí, hi ha gent que...
Ara, sempre hi ha un forat, un moment que pots escapar, és que, a veure... Ho fem tots. Anem quan podem.
Però aquí lo de los horarios de los comercios no està ben regulat.
Ens hem anat d'una banda a l'altra i hem de reconduir això perquè ens queden encara uns minutets i volia que parléssim de la intenció del govern espanyol de blindar l'avortament a la Constitució. Volen fer com a França, no?, que també ho van incorporar a la Carta Magna, i tot això per una situació que s'ha produït en algunes de les comunitats governades pel PP, que té a veure amb els objectors de consciència, amb els professionals que haurien de practicar aquests avortaments als hospitals. Hi havia una part de la notícia que m'ha fet molta gràcia, perquè no sé si era la senyora Ayuso que deia que se n'anessin a avortar a no sé on.
A un altre lloc.
No, no, però, a veure, estem parlant de drets socials, de drets de les dones. Després de tot el que s'ha aconseguit, encara hem d'arribar a aquesta situació?
Bueno, això això lo que vol dir és que les dones del PP, les dones de la dreta i l'extrema dreta, no avorten mai, no?
O se'n van a un altre país a avortar.
A casa, van a Londres, no?
Com passava amb l'època de Franco. Bueno,
se van a Londres.
Ja està.
Se n'anava la gent a Londres.
No? Clar, se van a Londres, clar. És que, clar, vull dir, amb calés, vull dir...
Clar.
El problema està amb aquestes coses, és que això em fot molt nerviosa, perdoneu-me, però... Escolta, les lleis no t'obliguen a complir-les. Vull dir,
això.
No t'obliguen a avortar. Però, punyeta, la dona té que tindre aquests recursos. Això és igual com aquella notícia de que feien escoltar el batec del cor del nadó abans
que... Los cristianos.
Això és algo que és per fotre aquella persona en contra d'una paret. Vull dir, i aquí, pues, igual, vull dir, o de l'eutanàsia, que està passant, vull dir, és una llei aprovada i ara qualsevol persona et pot dir-te que no. És que jo, de veritat, aquest país cada cop o reculem més o anem més de cap per avall o no sé què ens està passant, però és que, i tant, la tenen que blindar la llei de l'avortament, però ja ho haguéssim tingut que fer. Jorge, a veure...
Que hi ha hagut un silenci aquí, ara? Sí, sí.
Esperaven que parlessis tu.
No, gràcies. Hola, Marla, és gran. No, jo també. Igual que l'Anna, penso el mateix. Igual. Mariam, cada un amb el seu cos... Clar, tu amb el teu cos pots fer el que et doni a gust i la Anna. Però clar, tu dius, bueno, ja m'he quedat embarassada, no el vull tenir per aquests coses, vale?
És igual.
Perquè no crec que les dones volguéssim avortar perquè ens ve de gust. No.
Exacte.
Sempre hi ha una raó darrere. Per tant, et trobes amb un metge que diu, no, jo no. Tinc un objecte de consciència i jo no. I dius, bueno, escolti, vostè està treballant a la Seguretat Social, jo li estic pagant, i dius, i que això xoca. Dius, bueno, i ara què? Ara on t'haig d'anar jo? Si vull avortar, bueno, jo ja, se m'ha passat l'arròs. Però, si t'has volgut, on me'n vaig? A Londres, una altra vegada. A Londres, com fèiem abans.
Aquesta... Clar, però has de tenir els recursos sí, per pagar-te...
No, aquesta és la qüestió. El que estava dient abans, les dones del PP no van a la Seguretat Social.
Ja van
a les clíniques privades. Doncs, el que passa que és que aquí hi ha molts elements, o sigui, que hi ha un extracte de la societat que necessita la Seguretat Social, no? Perquè no poden anar a un altre lloc. I aquí,
la majoria.
Exactament, la majoria del poble no pot anar a un altre lloc. Ja, per molts condicionaments econòmics o mental, el que sigui, no? Social, el que sigui. Però, bueno, això tenia que estar ja, però blindat des del principi. Lo que passa que...
Però què ha passat a França, per exemple, Juan?
Sí, a França han votat tot el Parlament, a més, a part de l'extrema dreta, que ha votat també a favor.
I aquí com estem?
Aquí. Aquí no estem. Aquí no estem. Jo el perill que veig ara és que el que vol fer ara el PSOE, jo no lo tinc molt clar.
Que tens la mosca darrere l'orella.
Sí, perquè clar, si me van a modificar l'article aquell de la Constitució para que entre com blindar-lo, no sigui que torni a passar el que va passar con el sí o sí, no?
Sí.
Van fer una llei molt àmplia i luego la interpretació del jutge va ser la que han volgut ells perquè no ha quedat tot ben cosit ahí.
Digues.
Si es va canviar la Constitució amb una punyetera nit perquè aquesta reina que tenim va parir una nena en comptes d'un nen
sí.
I ho van canviar,
clar.
Això no poden fer-ho? No. Allò sí.
I els bancs?
Sí.
I els bancs?
Primer se paga els bancs que les persones, no? Primer que recuperen els bancs que recuperar les persones.
Uh-huh. Ostres,
bueno, pues és la classe de polítics i la classe de política que se fa en aquest país. I aquí, fins que no torni a haver una aixecada de la joventut i comença a apretar, però de valent, això continua cada vegada pitjor.
Drets socials que no hauríem de perdre. Bueno, i sembla que cada rentada, cada...
Cada bugada...
Abans, a part de l'avançament...
Hem de marxar, Jorge, que no ens queda temps. No ens queda temps.
Els dentistes tindrien que entrar tots.
Els dentistes també, va, vinga. Apuntem-ho. Jorge, Juan, Anna Maria, que acabeu de tenir, molt bona tarda.
Igualment.
Que vagi bé.
Tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Uma Hidra i Àlex Fernández són dos joves santcugatencs que dominen el patinatge artístic en línia freestyle estatal i somien que aquesta modalitat esportiva esdevingui olímpica. Hidra, de 17 anys, i Fernández, de 16, competeixen amb l'equip Secret Spot de Canovelles des de fa pràcticament 10 anys. Els dos patinadors es van iniciar de manera conjunta en aquesta especialitat i voldrien més espais per la pràctica d'aquest esport a la seva ciutat. De fet, Sant Cugat disposa d'un skatepark a la Pollancreda, on Uma i Àlex venen a entrenar-se i, tot i que normalment van fins a Canovelles per practicar al seu club. Tots dos creuen que s'hauria de potenciar els equipaments a la ciutat per practicar aquest esport. Els alcaldes de Junts, entre ells l'alcalde Josep Maria Vallès, han expressat la preocupació pel, diuen, bloqueig del PSOE a les lleis contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials. En la reunió que han mantingut aquest dilluns a Brussel·les, han expressat aquest parer amb els responsables del partit. Aquesta trobada ha reunit representants de l'espai municipalista de la formació amb el president Carles Puigdemont, el secretari general Jordi Turull i el responsable de política municipal Joan Ramon Casals. La reunió ha servit, segons indiquen fonts del partit, per abordar temes relacionats amb les polítiques d'habitatge, el català, la sanitat, l'educació o les infraestructures, entre d'altres. I un reportatge que us recomanem des del 91.5 de la FM. Doneu un cop d'ull a cugat.cat perquè